Els entusiastes, en Cati Mollà, a IB3 Ràdio. El professor Xavier, Ciclop, Daredevil, la Vispa, Thor, Nick Fúria, Pantera Negra, el Falcó, el Doctor Mort, els Quatre Fantàstics, Iron Man, Doctor Strange, Hulk, Spider-Man i així fins a una seixantena d'herois i més d'un centenar de malvats. Personatges tan impossibles com humans que la seva vulnerabilitat i quotidianitat, segell de l'home que els va crear, afegeixen des d'ahir l'orfandat en la mort de Stan Lee. Hola, amics i amigues, com estàu? Benvinguts als entusiastes d'IB3 Ràdio, edició de dimarts 13 de novembre de l'Hora Cultural del Múltiplex. Per endavant, gairebé 60 minuts de cultura que començam amb aquest nom propi de l'actualitat cultural de qui parlarem tot d'una. Però avui, Marc Ferrà, com estàs?
Molt bé.
Ben retrobat, tindrem temps també per altres qüestions.
Com, per exemple, per recórrer l'Arxiu Planes a través d'un muntatge escènic que s'estrena aquest divendres. Un muntatge creat expressament per donar a conèixer l'obra de Josep Planes i Montanyà i que té entre els seus personatges un detectiu que investiga un crim poètic.
De fet, un dels directors, Marc Aelles, i també la gestora cultural de Casa Planes, Marina Planes, ens en donaran tots els detalls.
I en el marc del centenari del final de la Primera Guerra Mundial, escoltarem avui grans composicions musicals inspirades en les guerres. El músic Joan Lainez ens proposa avui recórrer els grans conflictes bèl·lics a través de les músiques que els ha inspirat.
Dues coses tan allunyades com són la música i la guerra, unides avui per obra i gràcia de Joan Lainez i per obra i gràcia de Xavi Fullana i Rafa Andrés farem el programa d'avui. El primer a la producció, ja ho sabeu, i el segon, com sempre, a les vies de so.
Els sons, les veus i les emocions de la cultura. Els entusiastes.
I ho dèiem fa un moment, avui hem de començar parlant de la mort de Stan Lee, un dels pares de la mitologia del segle XX, podríem dir, Marc.
Escriptor i editor de còmics, Stan Lee era l'ànima mater de l'univers Marvel que tantes pàgines de còmics ha omplert i que en els darrers temps ha conquerit també la indústria cinematogràfica. Va morir ahir a un hospital de Los Angeles als 95 anys.
La seva carrera, hem de recordar, havia començat als anys 40 a Nova York després de passar per diferents professions.
D'escriure obituaris o a vendre calçons, a treballar en la redacció de Marvel, on dia 8 d'agost del 1961 signava una de les seves primeres i més famoses creacions, els Quatre Fantàstics.
Una família que demostrava ja quina era l'essència de Stan Lee, personatges amb superpoders, però no per això perfectes ni molt mancos, sinó carregats d'humanitat que tampoc tenien a veure, per exemple, en Superman.
People often ask me which of the DC characters would I have liked to have written. And it really doesn't matter to me, because I like writing anything. I think if I had done Superman, I would have done him differently. I would have made him more vulnerable. I think the idea of being able to do anything makes you a little uninteresting.
Deia, em solen demanar quin personatge de la DC, la competència, voldria haver escrit i realment m'haurien anat tots bé perquè jo el que vull és escriure ara. Si hagués fet jo en Superman, per exemple, l'hauria fet diferent. Hauria estat més vulnerable perquè la idea de poder fer qualsevol cosa crec que fa que un personatge deixi de ser interessant.
I vulnerables eren la majoria dels seus personatges, com Hulk, Thor, Iron Man, o un dels que més alegries li va donar, Spider-Man.
Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man.
L'home aranya, Peter Parker, l'autoria del qual ha estat sempre al centre de la polèmica perquè sembla haver estat el resultat de la feina de Lee amb dos dels seus col·laboradors més fidels durant l'època daurada de Marvel, Steve Ditko i Jack Kirby.
En qui va fer feina en nombroses ocasions. Una de les grans aportacions de Lee, en tot cas, a l'univers del còmic va ser introduir temes de caire social dintre de les històries que protagonitzaven superherois, la drogodependència, les minories o els drets civils.
No oblidem que els primers superherois negres, el Falcó o Pantera Negra, són també d'autoria seva. Tot aquest bagatge li donava també capacitat per analitzar el futur immediat tant del còmic com del cinema.
Thanks to the movies, people have now turned to the comic books, people who wouldn't normally read a comic book because they can't get enough of the adventures of Captain America and Spider-Man and Thor,
etc. Gràcies a les pel·lícules, la gent ha tornat als còmics perquè no els basten mai les aventures del Capità Amèrica, de Thor i de Spider-Man. Ara bé, crec que llegir acabarà per ser un art perdut perquè de cada vegada cercant més el moviment, les imatges, l'alta definició i les coses tal i com són. Cada vegada, de Stan Lee, llegirem manco, fins i tot el llenguatge canviarà. De tants missatges que enviem ja ni emprant paraules, emprant formes abreviades i amb el temps, jo crec que serà el que emprem. Fórmules abreviades, també per parlar. És absurd, però no crec que ho puguem aturar.
Because now people are texting so much and they don't write out a whole long word, they have their abbreviation for it. I think eventually those abbreviated versions will become the way people talk and write. It's ridiculous, but I don't think there's any way we can stop that.
Amb tot, Stan Lee havia aconseguit gairebé convertir-se en un personatge més de les històries de Marvel, fins al punt que les seves aparicions ja eren tot un clàssic a les pel·lícules de l'univers Marvel.
I d'ençà que s'ha conegut la seva mort, sembla que un dels grans interrogants és si tornarem a veure'l a una d'elles perquè en podria haver deixat qualcuna d'interpretació enregistrada per futures estrenes. I surti o no, sense cap dubte, la trajectòria d'Stan Lee ha afectat, ha canviat i ha marcat per sempre la ficció, tal i com la coneixem avui dia. Wait. I un dels seus personatges que més tard ha arribat a la pantalla gran és la Pantera Negra, Black Panther, escoltam el tema que recull el títol de la pel·lícula, composat per Kendrick Lamar. King of the filthy, king of the fallen, we living again. King of the shooters, looters, boosters and ghettos popping. King of the past, present, future, my ancestors watching. King of the culture, king of the soldiers, king of the bloodshed. King of the wisdom, king of the ocean, king of the respect. King of the optimistic and dreamers that go and get it. King of the winners, district and geniuses with conviction. King of the fighters, king of the fathers, king of the belated. King of the answer, king of the problem, king of the forsaken. King of the empathy and resentment, king of remorse. King of my enemies, may they fall defeated. I rejoice, king of the skyscrapers, dodging haters, pro religion. Nine faces go against them, I erase them with precision. I embrace them with collision. Kings did it, king's vision. Black Panther, King Kendrick, all hail the king. I dropped a million tears. I know several responsibilities put me here. I don't pedal backwards, but I live old-fashioned. The lens that I'm looking through won't prescribe you the right glasses. Masses are now free. Ashes I'm dumping out, about to spread all across seas. Sisters and brothers in unison, not because of me. Because we don't glue with the opposition, we glue with peace. But still a fuck up your organization if any beef. What do you stand for? Are you an activist? What are your city plans for? Are you an accident? Are you just in the way? Your native tongue contradicting what your body language. We say, are you a king? Are you joking? Are you a king? Are you posing? Are you a king? Are you smoking bull rocks to keep you open? Because a king don't cry, king don't die, king don't like king. If all king get by king, don't fall kingdom come when I come. You know why? King, king, king. I am T'Challa.
Connecta amb la cultura a IB3 Ràdio. Els entusiastes. A IB3 Ràdio, els entusiastes.
Continuem els entusiastes en aquesta edició de dimarts 13 de novembre de 2018 i avui el que volem fer és posar sobre la taula un binomi que aparentment no té res a veure un concepte en l'altre, però avui els ajuntarem la música i la guerra i ho farem de la mà del director coral músic Joan Lainez, que avui ens acompanya. Hola, Joan, com
molt
estàs?
Molt bones, encantat d'estar aquí amb vosaltres, com sempre.
Encantats de fer aquest recorregut que ens proposes avui, més que suggerent, a més en el marc d'una celebració que acaba d'ocórrer aquest diumenge, crec que era.
Sí, aquest diumenge, que era dia 11 de novembre, vàrem celebrar el centenari del final de la Primera Guerra Mundial. Han passat 100 anys, hem estudiat molt això de les guerres mundials, però jo crec que no som molt conscients, jo crec que les tenim molt en fora i cada vegada una miqueta més oblidades. Això hem d'anar alerta perquè ens el moviment d'extrema dreta i de més que estan una altra vegada com a resurgint, a vegades que te fa molt de pensar, no? I sí que ara veure, doncs, que per aquest motiu d'aquests 100 anys de final de la Primera Guerra Mundial, el que m'ho vull és atracar una miqueta com s'han vist aquestes guerres o com s'han viscut les guerres a dintre de la música clàssica. És una, hi ha molt de tipus, d'una manera molt íntima, inclús d'una manera molt eufòrica, i trobar el punt de motivació per enviar gent a morir, que al cap i a la fi és això, una guerra, enviar gent a morir i a matar. Els compositors el que fan amb tots els sentiments i actes pues, naturals de la vida, el que fan lògicament, és la seva plasmació de la música a la música clàssica. Això és important. I avui el que farem això serà escoltar música de guerra, de guerres i també música de, que són conseqüents de la guerra. És una manera d'arribar a la idea de què és la guerra, morir o matar per aconseguir el que no s'ha pogut resoldre, sobretot parlant. És molt... És així avui, és un tema una miqueta escabrós.
No, però realment l'oblit en què han caigut molt d'aquests conflictes i a part de totes les repercussions històriques, socials que veiem, evidentment l'art sempre se n'ha nodrit de les diferents formes, no? Els grans artistes s'han vist implicats i han tingut a dins la seva obra, els grans artistes, repetesc, vinculacions amb allò que passava en aquell moment, tant de la Primera com de la Segona Guerra Mundial, a través de la música i fins i tot en temps anteriors, no? I Marc, també és com una manera nova i suggerent de descobrir el que és una guerra, no? A través de la música que se n'ha creat.
Clar, evidentment, sempre jo quan parles de guerra el que em ve al cap és aquest timbal, aquest tambor, que va fent aquest ritme de pom, 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 però música més enllà d'això, sí que és veritat que sempre queda com un segon pla.
Sí, no sé. La música a la guerra és importantíssima, sobretot no avui en dia, però sí que abans. És a dir, vosaltres vos imagineu quina era la manera de poder-se comunicar quan no hi havia mitjans electrònics? Vull dir, per exemple, com se podien comunicar? Se comunicaven en tocs, en toc de trompeta, en toc de tambor, segons el ritme que dues el tambor, segons el ritme que dues la trompeta, segons el que feia en aquell moment el músic, el soldat sabia el que havia de fer. Per això aquí se creen les bandes militars. Les bandes militars eren bandes que sobretot el que feien era acompanyar en els que després anirien a lluitar. D'aquesta manera, quan feien tot aquest entrenament, el que feien era sobretot aprendre coreografies. Aquestes coreografies eren senzillament d'atac, de rebuig, d'amagar-se, de cotar-se, de tirar endavant, de tirar endarrere. Era una manera també de poder-se comunicar. Jo avui el que faig és que vos he agafat coses que no tenen molta... És a dir, més que el que és en si la guerra, són les conseqüències d'aquesta guerra. Ara me situaré en l'alliberament d'Alemanya, quan l'exèrcit, diguéssim, aliat va entrar allà dintre d'Alemanya i sobretot va entrar dintre de Polònia. I quan va entrar dintre de Polònia, en el gueto que havia jueu, varen començar a descobrir tots aquests desastres que havia passat a Alemanya. I de cop i volta, a una paret, varen trobar una poesia escrita d'un jueu. Aquesta poesia diu que crec en el sol encara que no brilli, crec en l'amor encara que no el senti, crec en Déu encara que Déu estigui en silenci. Aquestes frases varen impactar moltíssim, sobretot després a mesura que varen anar descobrint que prop de 7 milions de persones varen ser assassinades únic i exclusivament per ser jueves. Vull dir que era una cosa que era inimaginable. Horvitz va fer d'aquesta poesia una cançó que avui l'escoltarem sencera, dura 3 minutets. Però sobretot és aquestes coses. Fixeu-vos com diu, crec en el sol encara que no brilli, està en anglès, I believe in the sun, I believe in the sun encara que no brilli, i després diu, I believe in love, crec en l'amor encara que no el senti, i sobretot aquesta darrera de que crec en Déu encara que Déu estigui en silenci. Ja veureu que és una manera molt intensa i molt dura d'aquest sentiment, i la música mos acompanya amb això. I believe. Ja veus que és una cançó que crec que agafa tot el secret o tota l'essència d'aquesta lletra que van es trobar una pintada, una paret d'una casa, no? Clar, el moment d'estar xerrant tot el temps amb menors, estan en tonalitats menors, dient, doncs, crec que l'amor, crec que amb el sol, però no hi ha cap moment de que estigui en una tonalitat alegre. De cop i volta diuen crec en Déu. Quan diuen crec en Déu, és aquell moment que el compositor la passa en to major de tal manera que sigui com a magnificència pura. Mm. Però clar, aquest és la primera vegada. La segona vegada el que fa és un crit, és a dir, com a de ràbia, no? Crec en Déu, però d'una manera molt rabiosa, encara que estiguis en silenci, no? Mm. I al final el que acaba és I believe, no? I crec.
Com a través de les tonalitats i d'aquests canvis, no? Amb la línia musical se poden expressar tots aquests sentiments que se concentren en aquesta tristor, aquesta ràbia, aquesta incomprensió, no?
Sobretot jo crec que és desesperació. Clar, perquè imagineu-vos de cop i volta trobar-te empresonat dintre d'un barri que no podies sortir enlloc, a més faltava aliment, veies que mataven gent i sabies que cosa passaria. No crec que fossin conscients de fins a quin punt arribarien aquestes barbaritats que varen fer dintre d'aquesta Segona Guerra Mundial. Llavors dic, aquesta Segona Guerra Mundial també va tenir altres conseqüències. Penseu que va ser la primera vegada també que se varen fer tots els bombardejos a ciutats. Perquè la Primera Guerra Mundial sí que es veia que eren més enfrontaments entre camps, vull dir que no hi havia el primer bombardeig, sempre s'hi diu que és Guernica, que va ser quan els alemans van bombardejar Guernica a través de Franco, que va demanar ajuda, i li van fer això, i va ser com si haguéssim la prova pilot de lo que seria la Segona Guerra Mundial. Què va passar? Doncs va passar que a la Segona Guerra Mundial moltes ciutats europees van quedar completament derruïdes a causa d'aquests bombardejos. En Britten li encarreguen una missa de Requiem. Se diu War Requiem, Requiem de la Guerra. Aquesta missa de Requiem se va fer aposta quan una d'aquelles catedrals que havien esbocat els bombardejos alemans la van reconstruir i van dir, escolta, anem a fer que inauguram o obrim una altra vegada l'església aquesta i ho volen fer amb música. I li van demanar a en Britten que fes aquesta música i va proposar fer aquest Requiem. És un Requiem completament diferent a tot el que és el Requiem que han pogut escoltar. És a dir, és el Requiem de la guerra i sobretot té una cosa molt característica, que està formada per una gran orquestra i a la banda està per una petita banda de músics. És a dir, té una doble formació, a part de les corals i a part dels solistes. Jo us he dit un trosset, que és aquest principi. Fixeu-vos-hi de silencis. Els silencis en aquesta música és molt important. I després comentarem per què són tan importants aquests silencis i sobretot en la música que va xerrant de guerres. Anem a escoltar aquest tros de Requiem. Thank you. Ja veus que aquesta música, el que ens estàs fent, ficant-nos dins un món completament d'angoixa. Hi ha unes campanes que estan sonant tot el temps.
Sonant, les sentim allà, van repicant.
Exacte. I si te dones compte, és un toc de mort. Mm. És un toc de... Estan tocant a mort, no? I el que estan dient, lògicament, és Requiem Eternam, que demanen la pau eterna i de més, no? I això és el que està fent aquest Requiem, que sigui tan dramàtic en aquest sentit.
Que explicaves que també era un Requiem molt diferent al que estem acostumats a escoltar.
Sí, lògicament, els Requiem, les misses de Requiem, són obres que són per cantar durant la cerimònia de funeral d'una persona. I aquí el que estem fent és un funeral per tota la humanitat. Mm. Estem xerrant d'una cosa molt més global. I a més estem xerrant d'això, de que al final d'una Segona Guerra Mundial, reconstrucció d'una catedral, i quan se reconstruï aquesta catedral és quan dient, escolta, doncs, anem a fer sobretot una cosa, a recordar la gent en el futur que això ho han viscut.
Clar.
Perquè, clar, si no, aquests 100 anys que han xerrat avui, que s'han celebrat 100 anys d'aquesta Primera Guerra Mundial, no tenim molt de constància, sobretot aquí a Espanya no tenim molta de constància del que ha passat.
I com creus que és la sonoritat orquestral després d'aquestes dues guerres mundials? Imagino que també tocava reconstruir la mateixa música, però no del, ja ha canviat segurament, vull dir, després d'aquestes dues guerres.
Sobretot el que fan les orquestres, el que fan és una altra vegada tornar a la melodia, tornar una altra vegada a l'estructura clàssica de la música. Però sí que és veritat que afegint coses noves, afegeixen instruments nous, afegeixen també sonoritats noves, i així com en aquest Requiem que estem escoltant ara de fons, el que fa és que sigui tot una massa de so, una massa de volum, i fa que sigui encara molt més íntim i molt més, diguéssim, molt més discret. Anem a escoltar un trosset més encara d'aquest Requiem de Britten que estem escoltant de fons i que podem veure com encara estem dintre de tota aquesta massa sonora, sobretot. Mm.
Continuem els entusiastes a IB3 Ràdio avui fent aquest repàs de la música inspirada en les guerres amb els conflictes bèl·lics arran del centenari de la finalització de la Primera Guerra Mundial. Aquesta és la proposta que avui ens acosta Joan Lainez i com, de maneres molt diferents, no, aquests compositors s'han nodrit, s'han inspirat en situacions realment crues per ells i per la gent que els envoltava i les han plasmat en la música, no? En les seves composicions.
Sí, sobretot això, que també queda un reflexe de lo que ha estat la guerra i després un reflexe de que sempre perdurarà, perquè sempre aquesta música que soni recordarem aquell moment.
I precisament en moments tan durs, tan difícils com és el moment d'una guerra, sigui la que sigui, creus que també els mateixos músics, els mateixos artistes treuen un algo que no troben en un altre moment
sempre
més agradable,
passa,
millor.
Sempre, és a dir, tant la banda creativa com la banda interpretativa sempre passa de que quan la creativa, sobretot, sempre s'ha dit que quan pitjor estàs emocionalment és quan millor pots crear. No? Una persona que és feliç, una persona que està potser en un moment molt ditxós de la seva vida, és molt complicat que tingui una bona creativitat. Sol ser una cosa molt més pastelosa, una cosa que serà molt més... no tindrà tanta qualitat, no? Uh-huh. Però sí que veure que una persona que, per exemple, romàntic, sempre deien el mateix que romàntics, sempre tenien aquells mals d'amors, aquells amors que no eren correspots, que sempre tenien aquella tormenta damunt seu, no? Vull dir, aquella foscor, aquella negror, això fa que després sigui molta més forta, molt més forta a l'hora de composar i, a més, que sigui molt més intens. Si estem xerrant d'amor, imagina't si estem xerrant de guerra.
Mm.
No? Estem xerrant de guerra, vull dir, quan una guerra és un caos total, és a dir, s'acaba tota regla, acaba tot, encara que les vulguin dir que tenen una sèrie de normes, perquè aquestes normes ningú les compleix, i cap i la fi el que fan és sobreviure d'aquesta manera, doncs clar, lògicament passa això. Ja passant-me més enrere, Beethoven, per exemple, la seva sinfonia número 3, la seva sinfonia número 3 és la sinfonia heroica, i és molt curiós perquè se comenta, sempre s'ha dit, que la va dedicar a Napoleó Bonaparte quan, en els seus principis d'emperador, que encara no havia començat, diguéssim, la guerra d'invasió a Europa, Beethoven tenia una admiració cap a aquest personatge, i li va dedicar la seva sinfonia número 3, i per això li deien heroica. Curiosament, quan va començar a conèixer quines eren les raons reals de Napoleó, el que va fer va ser llevar-li aquesta dedicatòria a Napoleó, perquè lògicament el que no volia era això, ensalçar a una persona que al cap i a la fi era una persona que el que volia era envair la resta d'Europa i fer-se amb ella. A la seva sinfonia número 3 hi ha una marxa fúnebre. Aquesta marxa fúnebre està dedicada al soldat. Clar, i és una marxa fúnebre que després s'ha emprat moltíssim, sobretot per aquest soldat desconegut, no? Quantes vegades han sentit aquesta idea de soldat desconegut.
I quant de monuments no hi ha precisament dedicats, no?
Doncs aquesta és una d'aquelles marxes que també inspiren això, la part fúnebre del que és una altra vegada la realitat de la guerra, i sobretot això, que guerra potser tenim una cosa com una cosa més bèl·lica, com una cosa més idealitzada, però cap i la fi que és mort. Vull dir que això no ho han d'oblidar mai. I la guerra sempre mos pensant que no fa olor de res. I sol d'una guerra de
la Home, idealitzada tampoc, no? Supos que és una cosa que tenim llunyana, perquè tenim la sensació que la història recent del segle XX ens queda a dècades i a quilòmetres de nosaltres, però no hem d'oblidar que, tot i que parlem de les guerres mundials, avui dia encara hi ha guerres en actiu.
Però vull dir que no som conscients d'allò, no? I per això aquesta és la música que sí que mos atraca una miqueta més.
I, Joan, l'inevitable de tota guerra és que hi ha vencedors, tot si es pot considerar que hi ha un vencedor d'una guerra, i vençuts. En el cas de la música, quines represàlies van tenir els compositors dels bàndols que van perdre la guerra?
És molt curiós perquè compositors alemanys inclús han estat prohibits a països perquè no pugui sonar. Un és Wagner. Wagner, per exemple, hi ha països que no es pot tocar. I Wagner, fixa't que és anterior en qualsevol guerra mundial que hagi passat aquí, sobretot en base a la Segona Guerra Mundial. Per què? Perquè, clar, Hitler i sobretot tota la seva tropa, el que van fer els fascistes va ser emplear aquella música de Wagner per emplear-se, per poder, diguéssim, crear la raça ària per aquella idea que tenien de fascisme, va, pur i dur. I, curiosament, altres compositors, com per exemple el mateix Max Reger, m'he equivocat ara, de compositor Max Reger, va tenir problemes a l'hora que les seves obres després sonassin, perquè, clar, com que eren persones que havien perdut la guerra, el que feren és que ja va caure en desgràcia. El que deia d'Elgar, que per això volia reprendre una altra vegada Engels, i el que volia fer era, sobretot, crear el que era motivar. Has de motivar la gent. Vull dir, Amèrica, per exemple, se va fer tota una campanya per poder motivar els joves que s'anessin allistat a la guerra per venir a la Segona Guerra Mundial. Vull dir, després cap a Vietnam i demés, però clar, allò de que Amèrica te necessita, no? Aquestes coses. Doncs, què feien? Doncs, també empleaven la música. I la música feia que, per exemple, The Spirit of England, d'Edgar, soni, sobretot això, una marxa triomfant, una marxa d'encoratge, sobretot per això. Dic, escolta, vinga, va. Anem, que això serà com anar a un paradís, Anem a escoltar com sona aquesta The Spirit of England d'Elgar. Aquesta música el que sona és com una banda sonora d'una pel·lícula.
Sí.
I el que va fent és que a poc va cresquent.
I no d'un moment de guerra, precisament, aquesta banda sonora.
No.
És un moment posterior, ja diria, d'una sortida de sol a un camp, no ho deies tu abans, gairebé paradisíac.
Sobretot és pre-guerra. És a dir, és el que ens encoratja a anar-hi cap endavant i de més. Això, que és a dir, aquella cosa, idea de poder tenir gent.
I es valor que també amb el mateix títol, no? L'esperit anglès, no? Aquest valor patriòtic,
exacte,
no? Que intenta ajuntar.
Això és el que fa que sigui d'aquesta manera, diguéssim, molt més impactant que no una música d'aquelles, potser encoratjadores, com podria ser una marxa, que és el que escoltarem ara, que escoltarem una obertura patriòtica de Max Reger, que va ser un d'aquests compositors, diguéssim, que el varen matxacar bastant, perquè, clar, va ser des que va perdre, igual com us he dit a Wagner i molts d'altres compositors. Llavors dic, música, Claude Debussy va escriure també música sobretot per denunciar tot el feixisme, tota centrada dels alemanys a França, per exemple, també té música escrita posta per això. Hi ha molt de compositors d'aquesta època que en la seva música protestaven, no? I també, el que han dit abans, no només els perdedors, sinó el moment de la invasió, tots aquells que eren, és a dir, per exemple, si les tropes alemanyes havien passat cap a Polònia, havien passat cap a França, el que havien de fer era de fugir, i havien de fugir, sobretot fugir a Amèrica, no? I això era una manera. I si voleu, acabem aquesta obertura patriòtica de Max Reger, que també ens deixarà una miqueta de millors gusts de boca, perquè avui el tema era una miqueta millor, una miqueta dens o una miqueta dur, no?
No, però realment és interessant, no?, veure més enllà de les imatges o més enllà de les dades i les xifres que poden tenir dins el cap, com de maneres tan diferents, no?, compositors també tan diferents, d'èpoques diferents i en conflictes bèl·lics diferents, ho han plasmat a través de la mateixa escala musical i els mateixos instruments, no?, perquè és la mateixa música per tots, és aquell llenguatge, però que cadascun l'utilitza per plasmar d'una manera diferent la guerra.
Així és.
Realment ha estat un recorregut molt interessant que, recordem, fèiem avui arran d'aquest centenari de la finalització de la Primera Guerra Mundial, que es commemorava, com bé sabeu, aquest cap de setmana i que juntava líders polítics d'arreu del món i que avui hem vist la plasmació a través de l'art amb aquesta voluntat que no s'hagin de repetir escenes com aquesta ni hagin d'inspirar futurs artistes moments com aquests. Joan Lainez, com sempre, ha estat un plaer.
A vosaltres per aquesta companyia.
Fins la setmana que ve.
Ens veiem.
Connecta amb el batac cultural de les Balears, els entusiastes. A IB3 Ràdio, els entusiastes. Cati Moyà.
Continuem els entusiastes, edició de dimarts 13 de novembre de 2018, dia 1 d'abril de 1918. Va néixer Manuel de Pedrolo, un dels autors més prolífics de la literatura catalana contemporània. La seva obra més coneguda és Mecanoscrit del segon origen, una novel·la juvenil gràcies a la qual una generació de lectors s'inicia en la lectura, Marc.
Abans que clogui l'any, que ha estat farcit d'homenatges, recuperam un reportatge sobre la seva obra i la seva figura per conèixer, entre altres aspectes, de la seva vida i la seva obra.
Amb aquesta mirada 100 anys enrere que feim avui a l'Hora Cultural, aquest és el particular homenatge dels entusiastes a Manuel de Pedrolo.
L'Alba, una noia de 14 anys, verge i bruna, tornava de l'hort de casa seva amb un cistellet de figues negres, de coll de dama, quan s'aturà a avergonyir dos nois que n'apallissaven un altre i el feien caure al toll de la resclosa, i els va dir: «Què us ha fet?» I ells li van contestar: «No el volem amb nosaltres perquè és negre, i si s'ofega?» I ells es van arronsar d'espatles, car eren dos nois formats en un ambient cruel de prejudicis. Segur que per molt de vosaltres aquest fragment que acabem de llegir vos és familiar, sobretot si vareu estudiar BUP a la dècada dels anys 80 o dels 90. I doncs sí, ho heu endevinat. Aquest tros correspon al primer capítol de Mecanoscrit del segon origen, la novel·la juvenil que més anomenada va tenir durant una sèrie d'anys a l'educació secundària quan l'ensenyament començà a ser en català arreu del territori i també a les Balears. De fet, proporcionar lectures de temàtica diversificada i per a totes les edats era precisament l'objectiu del seu autor, Manuel de Pedrolo, de qui enguany se'n celebra el centenari del seu naixement. Així ho recorda la professora de Llengua i Literatura Catalanes, Antònia Maria Mulet, ara jubilada, qui va exercir durant dècades al Col·legi de la Porcíncula a Serenal de Palma.
Crec que la primera novel·la que varen llegir els nostres alumnes en català. Clar, la veritat és que no hi havia molt per triar, com ara que hi ha que quantitat de literatura juvenil. Llavors, triàrem aquesta de Mecanoscrit precisament perquè els dos protagonistes eren un nin i una lota, que són els únics que se salven de la destrucció del món, i són capaços de sobreviure i de tots dos continuar l'espècie, diríem. És com una metàfora d'això de tornar a començar una altra vegada al món.
Mecanoscrit del segon origen és segur el llibre més conegut i llegit de Pedrolo. La seva contribució, però, va més enllà. Amb aquest terme s'expressava la periodista Bel Zaballa, qui és l'autora de la biografia Manuel de Pedrolo, La llibertat insubornable.
Tota la seva vida ell la dedica a intentar situar a posar el seu granet de sorra perquè la literatura catalana torni a situar-se al mateix nivell que qualsevol literatura europea, no? Després d'haver perdut la guerra i que ens hagin intentat anorrear culturalment. I per això toca tantes tecles i tots els gèneres. I jo crec que sí que ho aconsegueix. És a dir, ell cap al final de la seva vida potser s'endolia una mica que l'èxit del Mecanoscrit del segon origen hagués eclipsat tota la resta de la seva obra, però jo crec que hi ha un fotiner de persones que han llegit Pedrolo, algun Pedrolo o altre, perquè n'hi ha més d'un centenar, al llarg de la seva vida, no? I les llibreries de vell són plenes de Pedrolos.
Pedrolo és autor de novel·les juvenils, novel·les policíaques, novel·les satíriques, reculls de contes, peces de teatre, articulista de premsa... Però així i tot, l'any 1983, mentre Joaquim Maria Pujal l'entrevistava al programa Vostra Pregunta de TV3, una telespectadora li feia aquest retret.
Montserrat, jo penso que ets una persona molt exigent, perquè mira que demanar-me a mi que escriga més, o sigui, dir que escric encara poc, quan en general se m'acusa que escric massa.
Doncs encara poc.
I potser altra gent també com tu que pensen d'aquesta manera, però la major part potser pensen que escric massa. Almenys moltes vegades se m'ha acusat que escric massa. I jo penso que no he escrit ni massa ni poc. Ha escrit simplement allò que d'una manera o altra portava dintre i ho he anat traient amb una certa regularitat. Que resulta que hi portava una certa quantitat de coses. Molt bé, estupendo. Més val porta més que porta menys. Però no diguis que he escrit poc, eh?
Sí, no més coses teves. I sobretot...
Faig el que puc.
Fai lo que puc, de Pedrolo, i va fer molt, de fet, va fer moltíssim. Per ventura, per això, entén del franquisme, segons la seva biògrafa, Bel Zaballa, la seva obra va ser tan revisada.
És l'autor més censurat, també perquè és el que escriu més i, per tant, una cosa porta l'altra. Però sí, és a dir, i això ho trobo admirable perquè tinc la sensació que més d'un hauria acabat tirant la tovallola. I no, és a dir, ell, bueno, va les vegades que fa falta de censura. Hi ha molts llibres que els publica retallats, però ell té la sensació que més val publicar, encara que sigui retallat, que no publicar. I això, i una novel·la rere l'altra, totes censurades, algunes retallades, altres prohibides directament, i el cas més emblemàtic és el d'Un amor fora ciutat, que va ser segrestat, perquè sí que va aconseguir saltar-se la censura i arribar a les llibreries, però de seguida que el Ministeri ho va veure, la va segrestar i ell va passar 2 anys en un procés judicial per culpa d'aquesta novel·la.
La projecció de l'obra de Pedrolo no s'ha esvaït mai, però el motiu d'aquest centenari són molts els actes que s'han programat. Tanmateix, no fa gaire, l'any 2015, Carles Porta i Bigas Luna varen estrenar Segon Origen, pel·lícula basada en la cèlebre novel·la, i tot i que no va tenir gaire èxit de públic, aquesta pel·lícula es feia ressò del cinema apocalíptic i de catàstrofes més actual.
Què està passant?
Senyal de vida humana. No ve ningú.
I si fóssim els únics supervivents? I si fóssim els primers de la nova humanitat?
La vida que ha crescut molt s'ha convertit en un home.
És la dona més increïble del món. No m'importa si es puto jo sols per sempre.
Preferim viure al costat del mar, un lloc on puguem viure feliços i començar el futur.
Estic embarassada.
Literatura que fa cinema i que per ventura serveix per enganxar el jovent cap a la lletra escrita. Una lletra que, com recorda la professora de català Antònia Maria Mulet, era mala d'empassar per alguns pares.
Els nostres alumnes, amb aquesta lectura, obrien també una mica els ulls en el món i a les relacions sexuals, un poc. Recordo una anècdota d'un pares que telefonaren a direcció dient que no trobaven massa dients la lectura d'aquest llibre perquè el consideraven una mica massa eròtic.
Com puc explicar-te que el temps empenya els anys i que el rellotge repeteix les hores com fa la història amb les batalles deien dels nostres dies que amb democràcia parlava el poble. Tanta misèria que he deixat de mirar els mapes. Hem sortit al carrer tants cops, hem cridat tantes injustícies, el crit ens ha fet muts i ja ningú escolta ningú. No és d'això pel que cantàvem, no és d'això. Puc explicar-te que també s'acabem els llibres quan rebíem cops de porra i estudiàvem lluny de casa. Com puc explicar-te que sabem què és la tortura, la tortura ho pot ser tot i que encara ho recordo ara. Hem sortit al carrer tants cops, hem cridat tantes injustícies que el crit ens ha fet muts i ja ningú escolta ningú. No és això pel que cantaven, no és això pel que lluitaven. Un país mai no serà lliure si no ho és la seva gent. Que no hi ha millor anestèsia que les raons del guanyador ens fan falta tantes mans com anys té la història. Cal parar el rellotge, no repetir els mateixos errors. No és això pel que cantàvem. No és això, no és això pel que lluitàvem. Un país mai no serà lliure si no ho és la seva gent.
I anem tancant edició dels entusiastes i del múltiplex d'aquest dimarts 13 de novembre i ho fem, però, amb una darrera cita per apuntar l'agenda.
Till April is dead, change not a thread. No change a cloud till May is out. If you change in June, it'll be too soon.
Una cita per demà mateix amb aquesta que escoltàvem, Lisa Knapp, Marc.
I Oliva Trencada, que s'ajunten a la sala petita del Principal per tancar l'edició 2018 del Folk You, el festival itinerant que apropa fins a Mallorca algun dels noms més rellevants del panorama del folk internacional. La cita és demà a les 8 a la sala petita del Principal de Palma.
Per això tancarem avui amb aquesta cançó de April is Dead, l'abril és mort, de Lisa Knapp. Marc Ferrà, ens veiem demà.
Demà més.
Que vagi tot molt bé. Ja ho sabeu vosaltres també, amics i amigues oients, que hi tornem demà amb el múltiplex a les 3 i amb els entusiastes a les 5 i a les 10, que acabeu de passar un molt bon dimarts. Good luck.
It's a shame in the field.